Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hi ha més de fanàtics de la política, però que és clau, que és que el que està passant avui i el que passarà els propers 10 dies, si no es soluciona avui, determina quina serà la dinàmica de la legislatura. És a dir, si la legislatura és possible o no és possible. És a dir, si la legislatura, cada decret passa el que passa avui, jo crec que es fa impossible. I aquí també crec, jo estic molt d'acord amb el que diu el Ferran Casas, és a dir, el principal responsable que no s'aprovin els decrets és aquell que els impulsa i que ha de construir les majories per impulsar-los. Sobre això no tinc cap dubte. Ara bé, també entenc que la posició en la qual uns actors poden estar estirant constantment amb raons, no tal, tampoc no es pot sostenir. És a dir, no es pot sostenir perquè són masses actors jugant. És a dir, això no va només de Junts i el PSOE. Aquí hi ha Compromís, aquí hi ha Bildu, aquí hi ha el PNV, hi ha molta gent aquí. Per tant, aquesta dinàmica s'ha de consolidar cap a algun lloc. És a dir, s'ha d'intentar veure com anirà la dinàmica de la legislatura.
Va. Molt bé. Escolteu-me, són les 10 i un minut del matí i volia parlar de l'altra història, que és el tema de Grífols. Un altre dels temes del dia. Ahir estava enmig de la tertúlia. Per cert, una cosa que m'ha arribat una informació per part del Carles Vilarrubí, quan parlàvem del tema del César Alierta, salut, el César Alierta, que diu una precisió important. Telefònica entra Antena 3 i fa el desplegament mediàtic amb en Juan Vilallonga de president, d'acord amb José María Aznar. Sí. En César Alierta estava al Consell d'Administració i succeeix després a Juan Vilallonga. Uh-huh. La guerra digital amb en Polanco és la guerra entre Vilallonga i Aznar.
Sí, el company de Pupilla.
Sí, però Alierta fa que Telefònica sigui un gran actor en el mapa mediàtic espanyol. És a dir, arete la situació del Vilallonga, el company de pupitre d'Aznar, però fa que Telefònica sigui un actor principalíssim amb la publicitat i en la participació en alguns mitjans.
Un senyor molt simpàtic, el vaig conèixer.
Sí?
A l'Audiència Nacional, que és el lloc on la gent com jo pot conèixer a gent com ell.
Quina
gran definició.
Quina gran definició. L'Audiència Nacional és aquell lloc on jo...
On gent com jo,
gent com jo pot conèixer
a gent com, com Alierta.
Sí, sí, és així.
Com era aquella sèrie, els ladrones van a l'oficina.
Perquè...
Els ladrones van a l'oficina i tots estaven allà, no?
Per aquell lloc on ens trobàvem, Melero, on sortia tothom a fumar...
La cafeteria Rio Frío.
No! A dins de... Què era? Dins del Suprem? Allà, era,
ah, sí, home,
era...
dins del
Suprem.
Ah,
Suprem,
el claustre del Suprem.
Claustre del Suprem, allà anàvem.
Potser aquell bar darrere del Suprem, el Birrete. Es diu el Birrete.
Sí. Va, estic fent temps per connectar amb la Montse Martí, perquè m'expliqui com va el tema de la... del tema de la... de la borsa.
La borsa.
Avui, amb el tema de... de les accions de Grífols, és que hi va haver aquesta patacada, que és sens dubte una de les notícies de més impacte de les últimes hores, i no només a Catalunya o a Espanya, és que és una de les més llegides, per exemple, el mitjà econòmic de referència arreu del món, que és Bloomberg, aquest matí. Volíem entendre exactament què ha passat, en quina situació queda ara la farmacèutica catalana i què pot passar a partir d'ara. I tenim en antena l'Elisabet Ruiz Dotres, que és professora de Finances de la UOC. Professora Ruiz Dotres, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Per qui no sàpiga res del cas, ens pot explicar per què ahir el preu de les accions de Grífols es va arribar a desplomar fins a un 40%, tot i que després va remuntar una miqueta?
Doncs bàsicament perquè hi va haver-hi una empresa, que és la Gotham City Research, que és un fons d'inversió, i que va publicar un informe que precisament el que deia és que les comptes que publica Grífols són falses, que no estan reflexant la realitat de l'empresa. I clar, això és un problema molt greu, perquè els inversors, quan compren accions, doncs precisament confien que el preu de l'acció està reflectint exactament l'estat financer de l'empresa i que la comptabilitat és certa, perquè precisament una empresa, perquè cotitzi a borsa, ha d'estar auditada. I l'auditor què vol dir? Que és un independent, una persona independent, que revisa que les comptes financeres i que tota la informació financera d'aquella empresa és certa i verídica. Clar, quan apareix un informe d'aquest tipus que diu que no és així, que Grífols ha maquillat les seves comptes i que té molt més deute del que apareix a les seves comptes, doncs aquí hi ha una desconfiança molt gran per part dels inversors, perquè està dient doncs, que aquesta empresa no val el que val, sinó que val, precisament l'informe va dir que l'empresa valia zero. Llavors, que hi va haver-hi doncs, una sortida molt gran d'inversors en el mercat, perquè doncs, ningú vol ser l'últim, ningú es vol vendre l'acció a preu zero, sinó que quan abans te la venguis, doncs menys pèrdua tindràs. Val. Això és la reacció que hi va haver-hi ahir en el mercat.
Val. Mira, anem al mercat precisament, a veure l'IBEX 35 aquí en aquest cas a l'Estat, quina és la reacció aquesta primera? Havíem notat a les 9 i 10 que hi havia un cert rebot, efecte rebot. Com està la situació a les 10 tocades del matí, a les 10 i 5? Montse Martí, bon dia novament, Montse.
Bon dia, doncs a aquesta hora l'IBEX 35 continua en vermell, més o menys pla, cau un 0,14% i el que ens interessa, Grífols, que a primera hora rebotava un 5% fins i tot, doncs a aquesta hora ja està en vermell, baixa un 0,9%, però de moment aguanta i no es repeteix la patacada d'ahir.
Val, per tant, no repeteix les bones notícies que ens arriben de l'IBEX 35. Qualsevol cosa ens ho fa saber, Montse?
Molt bé, fins ara.
Fins ara. Ara ho comentem, professora, però hi ha una cosa que costa entendre. Deu tenir molt bon criteri o, perquè ens entenguem, molt bona visió aquesta empresa perquè la gent s'ho cregui en bloc aquest informe. Quina validesa, per tant, li podem donar?
Bueno, és una empresa que precisament es dedica a això, no? A buscar empreses que estan sobrevalorades i fa informes, i amb això doncs, s'ha anat guanyant diners. Sempre hi ha hagut informes molt crítics, però és cert que el 2014 va també publicar un informe d'una altra empresa espanyola, GoWex, que en aquest cas doncs, l'acusava d'inflar els ingressos, i això doncs, va ser cert, no? Va dir també que aquesta empresa no té aquests ingressos que està dient, sinó que l'empresa val zero, i en pocs dies doncs, la CNMV va treure l'empresa de cotització i al final doncs, va ser cert que no era veritat el que s'estava reflectint a les comptes financeres de l'empresa i va haver-hi una fallida d'aquesta empresa. Clar, com que ha passat una vegada, doncs això al final els inversors també s'ho creuen, no?, que pot arribar a passar, perquè ha estat cert una vegada. Llavors es pot repetir aquesta història i això doncs estem en una situació d'incertesa. De fet, el que està reflexant avui en dia els mercats és que hi ha una incertesa fins que la CNMV no es pronunciï i faci una revisió de les comptes i vegi doncs, si és cert o no és cert, perquè en aquest cas doncs, la consolidació dels diferents grups que formen part de Grífols, perquè bueno, doncs, Grífols està també, té participacions d'altres empreses i hi ha vincles amb altres empreses i per tant la consolidació dels estats financers és conjunta, que és precisament el que l'acusa aquest fons d'inversió, acusa Grífols que la consolidació entre empreses no s'ha fet correctament i aquí hi ha moviments que no quadren. Doncs fins que la CNMV no es pronunciï i digui que les comptes són certes, són verídiques i són correctes, anirem veient aquesta incertesa. A partir d'aquí, doncs, veurem com es mou, no? Si tot és correcte, mantenem que es recuperarà i haurà estat, doncs, uns dies de moviments i ja està, però si realment no és així i l'empresa aquesta, aquest hedge fund, té raó, doncs aquí posen entre dit moltíssimes coses i aquí sí que genera molt certa por en els mercats, no? Perquè si passa amb Grífols pot arribar a passar amb altres empreses també de l'IBEX 35.
Hi ha una cosa que sorprèn molt per això, és a dir, tu mires amb una certa perspectiva, clar, hem sabut que aquesta empresa, que Gotham City Research, tenia accions de Grífols i se les va vendre just abans de publicar l'informe. Clar, tu mires això i dius, home, no sé si és... Sí, segur que és legal, però com a mínim és estrany, no?, el que està fent. És a dir, el que faig és... abans de publicar l'informe, com que sé la resolució que això tindrà en el mercat, en els mercats, el que faig és treure les accions, publico l'informe, es fot la patacada i després aquesta mateixa empresa va i compra més accions.
Això és legal, eh?
No, segur que deu ser legal. No, el que és immoral, no?
Una cosa és l'ús abusiu d'informació privilegiada, que això sí que és delicte en els mercats. Exacte. De valors, sí. Perquè utilitzes informació dels insiders que no és pública i que no està a l'abast de tothom. Però si fas servir informació pública per alterar el valor de la cotització, llavors està...
Bueno, potser és que vagin a ser les ciències, però això com a mínim és immoral, no?
Bueno, però és que...
Ja, o sigui, la immoralitat és la
moralitat i el capitalisme aquest de casino em fa l'efecte que no tenen gaire.
M'agrada molt això, moralitat de casino, diu
el
és així, no?
Sí.
Exacte, és que en els mercats financers és una mica així, aquí hi ha poca moral, no? Al final és un informe que no prové d'un organisme públic, públic, sinó que és una empresa privada, ha publicat aquest informe i els mercats han reaccionat així. No hi ha una informació interna que ha partit d'això i s'ha aprofitat i té, per tant, un privilegi en quant a la informació, i hi ha hagut moviments en els mercats a partir d'això, que seria la part il·legal. En aquest cas, ells han dit, mira, aquesta empresa en realitat diu que val això al mercat, però jo no m'ho crec, per tant, jo me les venc, i ara que ja me les he tret de sobre, dic perquè no val el que està dient en el mercat. I a partir d'aquí, doncs, que cada inversor decideixi. La reacció del mercat ha estat que ha dit, ostres, doncs pot ser que sigui cert el que està dient aquesta empresa, i jo també m'ho vull vendre perquè, doncs, si al final val zero, almenys que en la meva cartera no tingui zero. Si perdo un 20% o perdo un 30%, sempre és millor que perdre el 100%.
Clar, ahir, per exemple, Grifols perdia uns 2.000 milions d'euros. Gotham en va guanyar una vintena. Per tant, el que podem afirmar és que Gotham City també ha fet això per guanyar calés.
De fet, és un hedge fund que es caracteritza molt per fer això, que té molts informes d'aquest tipus, que a vegades poden ser esbiaixats, i que juga, doncs, amb aquesta carta en els mercats financers. A vegades li pot sortir bé i a vegades li pot sortir malament. En aquest cas, doncs, si torna a comprar accions de Grifols a un preu més baix, li haurà sortit molt bé. Uh-huh. Que de fet, a vegades també els mercats aprofiten aquestes oportunitats, que no és només l'empresa, sinó que un mercat, doncs, al veure que hi ha aquesta situació, els inversors poden dir, doncs, mira, com que la tendència és baixista, me la venc ara i la tornaré a recomprar quan estigui més avall, ara, si m'interessa.
És la primera vegada que li ha passat això a una empresa de l'IBEX?
No ho recordo. Val. En aquest cas no t'ho sé dir.
Val.
Jo de l'IBEX diria que sí, perquè l'anterior, que era la que feia referència a la professora,
era del mercat secundari.
Sí, estava en el mercat, no estava en l'IBEX. És que estiguin a l'IBEX, això sí que marca molt, no? És la gran diferència, que sigui una empresa que forma part de l'IBEX 35, que és l'índex de la Bolsa Espanyola, doncs no hauria de ser que tinguéssim aquests ensurts en els mercats bursàtils.
De totes maneres, això de Gotham tampoc no és Déu Nostre Senyor,
eh? Bueno, ho sembla, eh?
No, clar. Perquè han fet informes en els quals s'han equivocat, han provocat i tenen denúncies presentades per això, i per tant, a veure, escolta'm, i sobretot hi ha una qüestió, és que tu deies ara una cosa que efectivament en el món de les finances de casino, doncs és difícilment comprensible per la gent aquí això sí que la crec que la gent del carrer li costa d'entendre, que resulta que tu facis un informe en contra d'una empresa que no 20, 34 milions va guanyar ahir Gotham. 34 però milions jo, perquè jo havia comprat interessos.
No hem après res de la crisi del 2008.
No, Xavier, no.
Estem com estàvem, perquè si és veritat el que diu Gotham, és que l'apalancament financer de Grifols és de 12. És a dir, que està endeutada 12 vegades el seu valor real.
Seu vida.
Però si no és veritat, i és veritat el que diu Grifols, l'apalancament és de 5, és a dir, que està endeutada 5 vegades el seu valor. Això... Si això és capitalisme financer...
No, però això, Xavier, un 5, a veure, la professora productiu. Ens ho dirà millor, però un endeutament del 5 no és una situació en la qual...
No, però
hi ha moltes que estan en aquesta situació.
És única i exclusivament capitalisme financer.
Aviam què diu la professora. Professora, un instant, Xavier Domènech, professora, digui.
A veure, els nivells que diu Grifols actualment, doncs són, sí que és un nivell elevat, però si l'empresa continua mantenint l'estat que té ara, que va creixent i que pot fer front al seu deute, no és un problema. Exacte. Moltes vegades el nivell de deute està molt relacionat amb el sector al que pertany. Hi ha sectors que no sosté un nivell de deute tan elevat i d'altres que sí. Ara bé, el problema és quan diu que és de 5 i en realitat estem en nivells de 13 o 14, que aquí sí que són nivells molt elevats. És complicat que l'empresa pugui retornar aquests nivells de deute tan elevats. I sobretot el problema està en que les comptes no són certes, i dius, quan comencem a fer moviments així i a maquillar comptes, aquí ja no ens podem creure res, no? I si estem invertint en els mercats i no ens podem creure res, aquí sí que tenim totes les de perdre, i no ha de ser així, el mercat ha de ser transparent i la informació ha de ser coneguda i clara. I llavors, aquí hi ha un perill molt gran. És sobretot la reacció que hi ha hagut en el mercat, no? De dir, és que no és només per la part del deute, és que l'informe de Gotham el que també diu és que hi ha hagut ingressos que s'han computat que no li toquen. Sí. Que és una altra empresa que no forma part.
Val. Xavi Domènech, endavant.
Jo, una cosa, jo crec que, com que deia el Ramon Rovira, això no ho entén la gent. Jo crec que sí que ho entén perfectament, i sobretot ho entén perfectament després de la crisi del 2008, a la qual el món, que no estava gens interessat en el que passava en el món financer, en el capitalisme de casino, va descobrir de cop una cosa absolutament delirant, perquè ara comentàveu que no és il·legal, però que una empresa que exerceix com a analista sobre les comptes d'una altra empresa i, per tant, intenta fer un informe que la converteix en una analista financera, sigui a la vegada part interessada econòmicament de les conseqüències d'aquest informe, això em sembla insostenible. És a dir, insostenible per la credibilitat del conjunt d'aquest mecanisme de funcionament. Més quan s'ha dit que aquesta empresa ha fet informes prèviament esbiaixats.
Exacte.
És a dir, que és clar, llavors dius, bueno, perdoni, tal. Llavors jo només volia fer una pregunta per veure si hi ha altres claus en aquest sentit. És a dir, aquí no només hi ha un problema, diguem, de capitalisme de casino, que jo crec que és evident en les formes d'actuació que hi ha hagut, sinó que probablement també hi ha un problema d'interessos geoestratègics. És a dir, Grifols, si no vaig mal fitxat, va ampliar capital amb una empresa xinesa. Grifols alhora és una empresa estratègica als Estats Units i pot ser que aquí hi hagin interessos per enfonsar Grifols i recomprar-la després. No sé, pregunto, eh?
Bueno, és una de les coses que també es sospita, és una de les opcions, no?, de que ja sabem la situació que hi ha entre Estats Units i Xina i, per tant, bueno, pot ser una estratègia perquè Grifols formi part, doncs, sigui recomprada per part d'Estats Units, no?, i que tregui aquest capital xinès que està actualment finançant a Grifols. Ara bé, hauríem de pensar que els mercats no funcionen d'aquesta manera, no? Perquè ja això ja és encara més immoral, de dir, anem a treure un informe per enfonsar una empresa i perquè la propietat acabi, bueno, canviant de país, encara és molt més immoral.
Que no, no funcioni d'aquesta manera no vol dir que no es pugui fer. Jo no, és, només,
no,
una,
no,
només vull dir una cosa, o recordar una cosa, vaja, que no és cap exclusiu, òbviament. Que ara, no sé si recordo, fa 20 anys, o 10 o 15, hi va haver les filtracions de Wikileaks, i el Departament d'Estat dels Estats Units va considerar que hi havia, en cas de conflicte bèl·lic, tres punts a protegir a la península Ibèrica. Un era l'estret de Gibraltar, l'altre era el gasoducte que uneix Argèlia amb Almeria, i l'altre era factoria de Grifols a Parets del Vallès. És a dir, que aquesta és una empresa que els Estats Units, en fi, és una joia de la corona.
Aviam, pregunta Ferran Casas.
No, jo he vist aquesta situació, no?, que estem descrivint, el paper d'aquesta empresa de Gotham, quin paper han de tenir els reguladors per impedir aquesta mena d'atacs reputacionals, que és evident que en un àmbit com la borsa, el tema de la reputació i la confiança són claus? Vull dir, jo no sé si ahir la CNMV, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, no?, com a regulador en teoria independent, hauria d'haver suspès la cotització de Grifols a la borsa per impedir aquestes pràctiques, per exemple.
Doncs és Però suspendre la cotització significa llavors que estem fent cas de l'informe.
Exactament.
Ja.
Exactament, perquè estàs
per impedir aquesta baixada brutal que hi va haver del 30%.
Les vendes continuen igual. Uh-huh. Les vendes continuen igual perquè tu segueixes operant el mercat, encara que siguis amb el mercat tancat. Aquí, Ferran, hi ha una altra qüestió que potser la professora ens podrà apuntar algun element més, que és les auditories les quals estan sotmeses a aquestes empreses. Quina responsabilitat té l'empresa o la consultora que fa l'auditoria? Perquè, clar, aquí, els números de les empreses, no és allò que un dia es trobi amb un manguit un senyor i comenci a fer números i digui, mira, és això. No. Fan els números, ja parlem d'una multinacional com Grifols, i després ve una gran, diguem-ne, consultora.
Una de les Big Four.
Una de les Big Four.
Que ha dit coses diferents.
Que diu, mira, això està bé.
Sí.
Això que vostès han fet està bé. Jo ho firmo. I ho firmen.
Sí, però una de les Big Four, que quan hi va haver la crisi del 2008...
Bueno, recordeu el cas Enron, que va fer patar Arthur Andersen, eh? No, ni més ni menys.
Exacte.
I vull dir que sí. L'auditora, ojo amb l'auditora, que fins ara s'han escapolit.
S'havien equivocat amb tot.
Però Tian, estaràs d'acord amb mi? Lius, escolti'm, l'àrbitre diu, escolti'm, això jo ho firmo perquè això és correcte. I resulta que no és correcte. Llavors, escolta'm, aquí estem jugant? Perquè és el que deia la professora abans, el mercat, que per més que parlem del capitalisme de casino, tot aquest, hi ha unes regles del joc.
KPMG és la que ho dit, sí, a
Grifols. Bueno, això sí. Jo no volia dir-ho perquè tampoc sé exactament quina responsabilitat té.
No, però KPMG.
És la veritat, és KPMG la que ha fet l'auditoria en aquest cas de Grifols en els últims anys. Escolta'm, com és que vostès
hi ha una cosa, Ramon, certifiquen una cosa? A l'auditor mai, i t'ho dirà qualsevol auditor dels que són citats a declarar com a imputats davant dels tribunals, hi ha una cosa contra la que no pot lluitar cap auditor, que és, si l'administració de l'empresa facilita dades falses, si ha falsificat estats financers, l'auditor no té manera de verificar-ho. Ell segueix un procediment de verificació estandarditzat, i si prèviament el que hi ha hagut és un delicte de falsedat d'estats comptables, difícilment l'auditor podrà entrar-hi.
Però, però abans en Ferran deia, escolta'm, la CNMV no s'ha pronunciat. El president de la CNMV va fer una declaració en la qual va dir, ens ho hem de mirar i ja veurem què és el que passa. Això és el que es va limitar a dir, i evidentment jo crec que aquí coincidem amb la professora, suspendre la cotització té un perill, perquè és que realment sembla que li estiguis donant la raó a l'informe. Però, en canvi, on sí que hi ha alguna cosa a dir és amb la persona que ha fet l'auditoria, i d'aquests moments doncs aquest Big Four que diu doncs escolta'm, anem a mirar els papers i explicar, realment, miri, a mi m'han donat una informació falsa. Tens tota la raó, Xavier, si és així és una qüestió, si no és així és que s'ha fet malament la feina.
Tens casos com el d'Enron, on el propi auditor coopera amb l'elaboració del tripijoc comptable per després poder superar sense esmena.
El cas d'Enron va ser un cas molt especial, molt especial i molt específic, vull dir que això no és, no és una pràctica, és un cas, sí, va ser cony, a més se'n va parlar mundialment, però vull dir que no és una pràctica habitual, però que hi ha, que tot això no és allò, escolta, per sota la taula, no, hi ha uns informes firmats, ratificats, i en aquest cas, bueno, en principi no hi havia res estrany, ara resulta que sí, bueno, comprovem-ho, no sé per què hem de donar-li més credibilitat, per exemple, l'informe fet en aquest cas per KPMG, que no pas aquesta gent de Gotham, sobretot tinguin en compte que tenen un interès específic en guanyar-se la vida amb aquesta història.
Són les 10 i 21 minuts.
Jordi,
digue'm, Ana Gómez.
Una pregunta a la professora. Té temps? Hi ha un termini perquè la Comissió Nacional de Valors estudiï aquest cas?
No. No hi ha un temps establert, però sí que ho ha de fer ràpid. Màxim 2 dies la CNMV s'hauria de pronunciar i dir alguna cosa, perquè si no, al final això marca una tendència en el mercat. És a dir, aquesta incertesa que estem veient és el que està reflectint el mercat, està dient, escolta, en CNMV necessitem que ens digui si això és cert o no és cert. I per tant, entenem que entre avui i demà alguna cosa ens diran de si realment l'informe aquest diu la veritat o no diu la veritat. Sobretot el que jo volia apuntar és que estàvem parlant ara de les auditores, el que acusa l'informe és que la consolidació entre els grups no s'ha fet correctament. Una cosa és que hi hagi facturació o hi hagi determinats apunts comptables que siguin difícils per part de l'auditor d'esbrinar si són certs o no són certs, però el que jo he llegit que posa l'informe és que l'acusa de consolidació entre empreses del grup, és a dir, que s'imputen ingressos que ja no formen part d'aquella empresa o d'aquell grup d'empresa i que préstecs que s'han fet entre el holding que hi ha, que és fundadora l'empresa Grifols, que és el holding de Scranton Enterprise, en aquí hi ha un tema de deute que no acaba de reflectir-se en ambdues empreses, no? A Scranton Enterprise, en aquest holding, i a l'empresa Grifols. I acusava, o sigui, el que està dient l'informe és això, que no quadra i que quan ho tens en compte tot, el que diu una i el que diuen els altres, llavors aquest nivell de deute és molt més gran. I per tant, això sí que l'auditor ho hauria de veure i sí que ho hauria de saber.
Grifols pot denunciar Gotham City o no?
Sí, pot denunciar. Sí, clar.
Ja triga. Jo no entenc una denúncia a la SEC ahir mateix, al regulador americà.
Jo no ho entenc, entre altres coses, perquè Grifols va sortir ahir a correcuita amb un comunicat negant totes les acusacions, però clar, és que clar, què pot fer a partir d'ara? És a dir, esperar que diu la Comissió Nacional del Mercat de Valors, això és el primer que haurà d'esperar, òbviament, i a partir d'aquí anar fent. Però és clar, a tot el mal que li han fet en aquestes últimes 24 hores...
Les pèrdues que li han generat sí que les pot denunciar, no? De dir, hi ha hagut una informació falsa que ha suposat una pèrdua de valor per part de la meva empresa. Ara, clar, el procés serà llarg.
Val. Per tant, i ara et demano gairebé un consell. Si jo tingués accions de Grifols, què recomanes que faci? Les venc? Doncs espero que recuperi el valor si les venc? Les mantinc?
Jo de moment m'esperaria, no? Quan està caient molt i no sabem exactament el què, doncs m'esperaria a veure què està passant. A partir d'aquí, si realment el problema està en que si realment l'informe té raó i és així, doncs ho haurem perdut tot perquè tindrà un impacte important en els mercats bursàtils. Però quan hi ha caiguda de valors, doncs sempre recomanem mantenir-ho, perquè si venem, doncs no sabem com pot continuar el tema. I encara, a vegades aquestes decisions són molt personals, no? De què podem fer. Jo, en cas d'informació que no sabem si és cert al 100%, mantindria la calma i la tranquil·litat i a veure què passa.
I al revés? Vull dir, comprar-ne ara que estan baixes?
Bueno, és el mateix, les podem comprar. Si valen zero, perdem menys. I si pugen, doncs ha estat una bona estratègia, que de fet, doncs alguns segurament, aquests moviments que estem veient en el mercat, que hi ha moments que es recupera i hi ha moments que torna a caure, significa
això, no?
Que hi ha gent que les està comprant i que està apostant precisament per l'empresa, i que l'informe és fals.
Jugant a curt, no es diu?
Exacte.
Sí, és que per això no estan caient més, perquè hi ha gent que està comprant.
Clar. Exacte.
No, però a veure,
demà,
la gent...
Ni demà passat, sinó d'aquí 20 anys.
Ara sí que em faré passat, ja. Però és que no és que la gent compri per perdre, eh? És perquè té... Home, exactament, compra perquè pensa que realment hi ha algun element que no... Que aquesta acció, car, per cert, val 10.4 l'acció de Grífols, eh?
Sí,
que no la regalen, eh?
Però
no la regalen.
Però això de curt que diu el Ferran és perquè quan hem connectat a primera hora del matí pujava un 5,
sí.
I gent que ha comprat a primera hora, quan ha pujat un 5 han venut i han guanyat aquest... perquè ara torna a estar una altra vegada...
Però és una acció estabilitzada, és a dir, que no ha sigut la caiguda que hi havia anteriorment.
Sí,
per tant,
sí, independentment de Grífols, és el funcionament de la borsa.
De la borsa. Com has dit allò, Melero, que sí. Això era...
Això, moral de casino.
Moral de casino.
No, mira, jo tinc un client que és un importantíssim operador de borsa, i una vegada m'ho va dir, diu, escolta, diu, això de comprar accions als particulars, vosaltres que no teniu ni idea, diu, això sí que és com anar al casino. Diu, tu, un valor de borsa, saps quantes vegades el moc jo en un matí? Pot ser un centenar que el compro i el venc amb marges de cèntims. Diu, i així realitzo beneficis. Estic permanentment sobre el mercat. El que compra un valor com estalvi i se'l guarda allà a la caixa del banc o el dipòsit a l'agència de valors, doncs està venut.
Molt bé.
No, si té els diners ni demà ni demà passat ni l'any que ve, no està venut. És un estalvi a llarg termini.
Un apunt molt breu. És a dir, això és el que defineix precisament el capitalisme de casino. És a dir, el capitalisme de casino, que ho va definir, si no recordo malament, Keynes, és precisament per aquestes accions a curt de beneficis purament especulatius que acaben generant problemes gravíssims, perquè tot això és un joc, però aquest joc acaba afectant a moltíssima gent. Durant molts anys, si no recordo malament, en l'administració Eisenhower, si no recordo malament, un republicà de dretes conservador, va gravar, em sembla que era el 80% d'impostos als beneficis de les accions a curt termini dintre la bolsa, precisament perquè no es produís aquest capitalisme casino, i això sembla que no s'ha solucionat, perquè aquest és un dels grans problemes que ens va portar també a les crisis de principis del segle XXI.
Són les 10:27, agraïm la presència de la professora de Finances de la UOC, de l'Elisabet Ruiz d'Otres. Professora, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món a RAC1 i fins aviat. Gràcies de debò
pel mestratge. Gràcies a vosaltres.
Gràcies pel màster que has fet a Economia i de Borsa. Són les 10:27 minuts. Aviam, ara aquí hi haurà molta gent que dirà, veus, ja està el periodisme, quin desastre, quin ja està clar, ja ningú, res es contrasta, però ara, com que aquí tothom ja té una edat i sap exactament el que és... No us espanteu amb la primera frase. César Alierta no és mort.
Hosti.
Espera't, això és lo fort. La notícia l'ha donat aquest matí l'agència EFA. D'acord? Europa Press acaba de dir que està clínicament mort. Val? Que no és el mateix. Evidentment, no és el mateix. Per tant, vol dir que encara té constants vitals. Perquè ens entenem, eh? Però per què dic això? Perquè, perdoneu, algú pot explicar què és l'agència EFA?
Home, l'agència del govern espanyol.
Però pública. Va ser l'agència del govern espanyol, pública. Històricament...
No, és una de les agències més grans i més importants del món.
Per tant, quan una notícia surt amb una agència com EFA...
És que dona credibilitat 100%.
Tots els mitjans ens la creiem.
I creïble.
És una agència...
I amb filtres...
Importantíssima, amb seus a tota, pràcticament, sobretot a Llatinoamèrica, amb una importància brutal... Brutal, i trobo
estrany.
Estranyíssim,
sí.
Que EFE hagi comès un error, si és que és així, sí. D'aquest tipus.
EFE és el que ha donat... Això és el que
és gravíssim.
EFE és qui ha donat aquesta notícia.
Vaya estrena que ha tingut el Miguel Ángel Oliver, per cert, us recordeu, que era el portaveu del govern.
Sí. I ara
president d'EFE.
EFE ha corregit dient César Alierta no està muerto, sinó que ho han publicat per error de la font informant. Europa Press diu que està clínicament mort, repeteixo. I ara la companya Blanca Cia, del País, va dir, recordeu que va passar alguna cosa semblant amb Paret, que el van matar 5 hores abans, més o menys.
Mm. Bueno, i en Muriel Casals. També va passar una cosa similar.
Sí, que hi
va
haver...
Ara ens estem en una situació...
Ens agafa una paranoia rara amb aquesta història d'intentar matar la gent abans que ningú, o que la gent... dir-ho abans que passi. Hosti, jo, de veritat, potser que ens calmem tots plegats, ho dic per... La... Ara...
Això ho deia el Mark Twain quan va llegir que publicava en una necrològica seva en un diari. Va dir que era una notícia francament exagerada.
Bueno, si ell va poder-ho dir, si ell va poder-ho dir encara.
Francament exagerat. Atenció, són dos quarts d'onze, avui hi ha molta publicitat, però és que acaba d'arribar al Senat Núñez Feijó.
Hombre.
Hola, què tal, Armenteres? No, hola, Núñez Feijó, hola, Armenteres.
Sí, ha arribat, estan passant moltes coses i em passen més coses, Jordi, en aquests moments al passadís,
està,
perquè
està,
el ple està com...
L'Armenteres està, que l'hem de fotre senador vitalici com en aquelles èpoques van fotre Montilla. Sisplau, fes el favor, expliqui.
A veure, Alberto Núñez Feijó ha arribat efectivament fa uns minuts. Dos, Esquerra està donant per fet en aquests moments que els decrets no prosperaran, per tant quedaran tombats i quedaran derogats, i donen per fet que hi haurà un Consell de Ministres, si no és demà, serà demà passat o divendres, de manera extraordinària, per recuperar-ho tot. O sigui, per refer tots els textos a mida del que estan demanant tant Junts com Podem, i que la setmana entrant ens tornarem a repetir la mateixa pel·lícula, tornarem a un ple al Senat, perquè al Congrés encara hi haurà obres, per poder votar aquests decrets. Això xafa una mica la pel·lícula o l'estratègia de PSOE i Partit Popular, que la setmana que ve tots dos votaran una reforma constitucional. Tot el tema de disminuït discapacitat, article 49 de la Constitució Espanyola, i volien que la setmana entrant fos monogràfica d'això perquè tota la notícia política fos aquesta. Què passarà? Que la setmana entrant, si tot es consuma aquest no als decrets de Junts, Podem, PP i Vox, anirem al gran ple per recuperar la pujada de les pensions, la rebaixa de l'IVA i tota aquesta pel·lícula.
Respira, Armenteres.
Sí, és que més estem caminant.
Ja, ho imagino.
És aquells dies que t'has de moure amunt i avall perquè si no et perds masses coses. I mira, és més fàcil fer-ho al Senat que al Congrés, cosa que també agraïm.
Li passa que també a l'Armenteres, com a tants altres, que té menys fons que una llauna de barbarejos, i llavors a la primera pujada d'escales ens ofeguem. Ens ofeguem. Què?
No, ara. O sigui, per tant, estàs dient, Armen, que el ple aquest d'avui es repetiria la setmana que ve. Estàs dient això o no?
Sí, per nassos, perquè sí, al final...
No divendres, és que has dit divendres i he pensat, ja estan canviant tots l'AVE.
No, divendres, que he dit Consell de Ministres. No.
Divendres, Consell de Ministres. O sigui,
clar, és que ha de passar per Consell de Ministres.
Extraordinari, perquè ara són els dimarts.
Clar que sí, ho ha dit.
Exactament.
Va, no, perdó, és que m'he perdut.
Ja.
I volia dir-ho.
Divendres, Consell de Ministres, extraordinari.
Ja. Estàs desentrenat, i en Riba.
No. Que em fotré una castanya, que s'avecina una castanya ara.
No, que ja ho admeto. Hi ha un senyor oient pel carrer que anava escoltant la ràdio que si no ho ha acabat de pillar no li pot preguntar a l'Armenteres. Jo tinc el privilegi de que m'ho pugui repetir.
El defensor de l'oient.
No, ho he fet per mi. Però bueno, també queda subratllat pels oients.
Per tant, de setmana que ve, Armenteres?
Sí, en principi, Consell de Ministres demà passat o el cap de setmana, això es publica al Butlletí Oficial de l'Estat i després es torna a portar acords perquè ratifiqui. Bon. És la pel·lícula d'Esquerra, eh? És la pel·lícula d'Esquerra. El PSOE, muti a la gàbia.
Bon. Són les 10 i 33 minuts. Ara vaig a la publicitat, eh? L'amic i, malgrat tot, company Santi Jiménez m'envia un missatge, diu que era el ciclista Agostinho, que li va passar el mateix que ara estàvem parlant del César Alierta, del Paret i tal, que és que el van matar abans d'hora. Es veu que hi ha un gran diari de Barcelona que va titular Agostinho, vivo in extremis.
RAC 1. Aquestes festes regala la tranquil·litat de saber que els teus pares estan ben cuidats, fins i tot quan tu no pots ser-hi. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
més...
u. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a Regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de llar amb Berti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
38 minuts. Avui a les 8 del vespre es juga la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol. Més enllà del partit en si, que és un partidàs, Real Madrid-Atlètic de Madrid, i que el podreu seguir en directe aquí a RAC1, íntegrament a partir de les 8 del vespre, deixa'm dir que avui el problema és, primer que jo, quan ahir m'han explicat les recomanacions que feia el Barça, els seus aficionats que van a Aràbia Saudita, primer que no sé quants aficionats poden anar a l'Aràbia Saudita aquests dies, però en fi, és igual. Però al marge d'això, les recomanacions és: es recomana tenir respecte i prudència en els comportaments en públic i demostracions d'afecte. El comportament indecent, incloent-hi qualsevol acte de caràcter sexual, podria tenir conseqüències legals. També poden ser motiu de sanció les relacions entre les persones del mateix sexe i les mostres de suport al col·lectiu LGTBI, inclòs en xarxes socials. Enviada especial de RAC1 a Rigat. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Mira, podríem estar millor, la veritat. Bueno. El Barça o l'ambaixada espanyola us ha assessorat d'alguna manera, els periodistes, o no?
La veritat és que no. Com que ja és el quart any que venim a l'Aràbia Saudita, sí que és veritat que recordo que el primer any que vam venir, que no va ser Riad, sinó que la seu va ser Gida, sí que aquell any, per la novetat i perquè tots teníem una mica de, entre cometes, respecte o por, fins i tot, d'anar a un país d'aquestes característiques, sí que des de la Federació Espanyola se'ns va donar més informació i ens vam informar moltíssim de què s'havia de fer i que no s'havia de fer, no? Per protegir-nos. Però des d'aleshores la veritat és que no hem tingut més aquesta sensació de molta recomanació ni molta precaució per part de la Federació Espanyola. Es dona ja per fet que sabem el pa que s'hi dona i que ens sabem adaptar a la realitat del país.
Quants aficionats han vingut?
Del Barça no se'n preveu cap. Vam preguntar ahir al Club Blaugrana.
I per què ha fet aquesta nota el Barça?
Doncs perquè són les recomanacions que s'han fet des del Ministeri d'Afers Exteriors, també els Mossos d'Esquadra, agafant, diguem, el guant d'aquestes recomanacions del Ministeri, ho van traslladar al Barça, i el Barça doncs ho va publicar, però des del club ens diuen que no s'ha organitzat cap viatge amb aficionats, que no s'espera que cap soci i vagi més enllà de familiars de jugadors o gent propera a la Junta que es desplacen en aquestes ocasions i no hi ha cap previsió d'aficionats que es desplacin de Barcelona cap aquí. En tot cas, s'esperen aficionats doncs, d'aquesta part del món, tant de l'Aràbia Saudita sobretot o dels Emirats que estan ben a prop.
Quan vas arribar a Riad, Marta?
El dilluns a la nit. Sí, amb el vol flatat per la Federació Espanyola, un grup nombrós de periodistes i de staff de la pròpia Federació Espanyola.
Vas tenir algun problema per entrar al país?
No, simplement l'arribada és molt llarga i farragosa. Pots passar-te, jo crec que vam estar ben bé una hora i mitja des de que el vol va aterrar fins que ja vam sortir de l'aeroport. Va passar moltíssima estona perquè hi ha una normativa molt estranya a l'aeroport de Riad que fa que quan aterra un vol internacional no pugui desplaçar-se ell sol cap al Finger, no? on desembarcarem els passatgers, sinó que has de ser remolcat, o sigui, l'avió ha d'esperar uns permisos i ha de ser remolcat per personal tècnic de l'aeroport i després has de passar tot el procés burocràtic d'entrar al país en grups de 10 en 10, et miren el passaport, et miren el visat, en alguns casos et fan fins i tot una fotografia, et prenen les empremtes dactilars i en el cas de portar material tècnic has d'estar preparat fins i tot per ensenyar documentació molt detallada sobre el material tècnic que portes.
Això és el que m'estàs explicant, Marta Ramon, és el mateix que passa quan vas a un aeroport nord-americà, per exemple. Aquí, obro parèntesi, aquí ens queixem quan arribem a l'aeroport del Prat, això és tercermundista, quan has de fer una cua de 20 minuts o de un quart d'hora. Te'n vas als Estats Units i estàs hora i quart, hora i mitja, que si la foto, que si el no sé quantos, que si ara passa, que si ara on va, que si ara la foto...
És veritat, que se te'n poden endur, si no els hi fa gràcia la teva cara, se te'n porten allà i t'obren la maleta...
Escolta'm, quan vas arribar a l'hotel, algú us va sorprendre, clar, ja has dit que portes 4 anys en Aràbia Saudita i que, esclar, ells també estan ja ensenyats i mostrats del que és aquesta competició, amb la qual cosa també deuen fer, o sigui, deuen netejar abans de que arribem, perquè ens entenguem, eh? Algú us va sorprendre que anessis sola una altra vegada o no?
No, no, no. A veure, clar, és cert que hem de subratllar que anem amb la bombolla de la Federació Espanyola. Aleshores arribem allà a un grup molt nombrós de periodistes, hi ha alguna altra dona, són poques també, és veritat, són minoria les dones que viatgem ara a Aràbia Saudita a exercir el periodisme, però ja no hi ha aquell efecte sorpresa del començament. Al començament sí que notaves mirades més d'estranyesa, no? de sorpresa, no? I et senties més observada. Ara ja no tant. No sé si també ens acostumem nosaltres a aquest tipus de mirades que a vegades es poden fer una mica incòmodes i al final ja et fas la pell més dura i ja no ho destaques tant, no? Però la veritat és que la sensació mútua és de certa sensació del dia de la marmota, que tornes a estar aquí i que tot es converteix una mica en més rutinari i més de costum.
Tens la sensació de que passejant per la ciutat et pots moure des d'un punt de vista físic, de tapar-te o de no tapar-te, i des d'un punt de vista gairebé moral, exactament igual que com et podries moure a Barcelona?
No, jo no tinc aquesta sensació. No, perquè és que al final tens tota l'estona la precaució, les alertes ben amunt, no? Jo, per exemple, sí que és veritat que si hagués de moure'm emperriat sola, ara no em fa el respecte que em feia el primer any que vaig venir aquí a Riad. Fins i tot, ja l'any passat vaig agafar fins i tot un Uber sola i no em va fer cap mena de respecte ni vaig sentir-me en cap moment en perill, però sí que és veritat que em sento més segura si vaig en grup i em moc en grup, però és una cosa ja, jo crec, ja molt personal. Jo crec que sobretot el centre de Riad, el centre més de negocis, on hi ha molts gratacels, moltes oficines i fins i tot molt luxe i molta opulència, allà estan molt acostumats a veure occidentals i dones, no gaires, això és veritat, perquè dones occidentals destapades i vestides com una dona occidental no en veus, però sí que és veritat que ja en aquest moviment de certa obertura, encara que sigui de portes en fora i de cara a la galeria que està fent el règim, doncs es nota una mica en aquest sentit, no? Que no sents la sensació d'estar en perill.
Aquesta nit, per exemple, al Madrid Atlètic de Madrid, les dones poden accedir a l'estadi?
Sí, amb la Supercopa i la Federació Espanyola, etcètera, sempre s'ha organitzat des d'una perspectiva inclusiva i la veritat és que sí, que sempre veus alguna dona, el que passa que són absoluta minoria, o sigui, quan mires al teu voltant pots fer un on és en Wally buscant dones enmig de la multitud i el latifundi masculí que tens al voltant.
Quan s'acaba? Saps, tens idea quan s'acaba el contracte de...
2029.
Hòstia, ai. O sigui, falta 24, 25, 26, 27, 28. O sigui, falten 6 semifinals i final per jugar.
La d'avui es va allargar amb el tema del Covid, com que va haver-hi una pausa, es va com renegociar i com que no vam desplaçar-nos aquí pel tema de la pandèmia, etc, es va renegociar i es va allargar el contracte més anys dels que tocaven inicialment.
Una pregunta, Marta Ramon, si en lloc de venir amb aquesta bombolla que tu mateixa deies de l'avió de la Federació Espanyola de Futbol, la Marta Ramon hagués agafat un vol de fallingdown.com i hagués anat fins a...
Fallingdown,
Fallingdown.com. Arribaries a Riad. Arribes a Riad. I pel teu compte, el que... no tindria res a veure la Marta Ramon que està vivint aquests dies en aquesta Supercopa, la Marta Ramon que arribaria amb aquesta altra companyia?
Clar, això seria curiós de veure. Sí que és veritat que amb RAC1 hem viatjat uns anys fora de la bombolla de la federació i aquest és el segon que anem amb la bombolla de la federació, per entendre'ns. Però clar, sempre he anat acompanyada de companys. No hem fet la prova d'anar sola. A veure, jo crec que alguna dificultat, algun detallet desagradable podria passar. Perquè, per exemple, recordo que el primer any, quan vam aterrar a Gida, per algun tipus de dubte que tenien els guardes de seguretat amb el material radiofònic que portàvem, jo, com que parlo bé anglès, etcètera, etcètera, vaig voler intervenir per agilitzar la nostra sortida de l'aeroport, i jo recordo que els guardes a mi no feien veure que no m'escoltaven, no em miraven els ulls, perquè, clar... Com jo havia de dir alguna cosa interessant, important i rellevant en aquell moment, no? Però sí. I després hi ha detallets, hi ha coses que dius, ah, d'acord, clar, és que sóc una dona. Per exemple, a l'hotel on ens allotgem, les dones que volem anar al gimnàs, no podem anar al gimnàs guai, estupendo, supergran, amb moltes màquines, etcètera, etcètera, que hi van els homes quan els hi dona la gana, des de que es lleven fins que se'n van a dormir, sinó que hi ha una habitació, un cubicle molt petit, que si tens claustrofòbia, doncs millor que no vagis a fer res, i les dones doncs només podem fer exercici en aquell quartutxo. I després també m'han explicat alguna companya que no està en aquest hotel, que està en un altre hotel, que a més d'haver de fer exercici en un habitacle tan petit, separada dels homes, només pot anar al gimnàs a unes hores concretes del dia. S'havia de llevar concretament a les 6 del matí i anar-hi de 6 a 8, no fos cas que es creués amb algú vestida amb roba de gimnàs, perquè, clar, seria indecent i seria una ofensa, saps?
Dos apunts de la Gemma Montero. Una, sí, que Mar Poyato, Qatar, l'any passat, efectivament, va anar sola, va anar al Mundial de Qatar, la vam enviar, pobra, sola al Mundial de Qatar, ja t'ho faràs, i també en recorda la Gemma que l'Ivan Caral, el nostre estimat tècnic d'aquí de RAC1, als Estats Units li van fer muntar l'XSI al control per comprovar que allò sonava. Als Estats Units, eh? Als Estats Units. Escolta, i el Ram? És que ahir vaig escoltar amb el Clapés i amb l'Edgar Fornós i un Ram, no?
Sí.
Com està, pensit o no? Està pensit?
A veure, deixa'm el comprovar, perquè el tinc aquí al costat i ara fa rato que no me'l miro. Va aguantant prou bé. Sí que hi ha una flor que ja està mig seca. Clar, també és veritat que no he tingut gaire cura, no el vaig posar en remull. Però bé, un ram que feia goig, he de dir que no només ens el donaven a les dones, sinó que el donaven a tothom que sortia per la porta. Ens donaven també baclaves, ens donaven infusions típiques del país, i bueno, una sèrie d'uns vapors allà que feien molta olor, sí, una benvinguda a l'alçada.
Escolta'm, ja acabo, anem a la part més esportiva, eh? A l'estadi estarà ple, avui i demà, o no? Quanta gent hi cap?
Hi cap 25.000 espectadors, és una miqueta més petit aquesta vegada, sobretot quan s'espera que estigui a rebentar és a la final. La semis és una mica incògnita. Recordo la temporada passada, l'edició passada, allà on va el Madrid sempre hi ha moltíssima gent, és qui aixeca més passions, i després sobretot la final sí que és un esdeveniment que governamentalment també interessa que faci goig i que estigui ple.
Que volies dir alguna cosa, Xavier Domènech?
No, jo... Bueno, primer de tot, absolutament d'acord amb el que apuntaves, de que l'entrada als Estats Units tampoc no és una entrada joiosa moltes vegades, és a dir, que et fan interrogatoris a vegades delirants, que no saps ni cap on van ni cap on venen, aplicant tècniques psicològiques de si et faig moltes preguntes de cop, potser acabes demostrant alguna cosa que portes oculta. Però dit això, jo... Segueixo considerant que és absolutament delirant la celebració d'espectacles esportius en països on es violen sistemàticament els drets humans. I només posaré una... Ja sé que ja ho sabem tots i totes, etcètera, etcètera, però posaré un exemple. És a dir, si el tractament que es fa a les dones en aquests països es fes sobre els jueus o sobre els negres, jo crec que no hi hauria cap mena de debat. És a dir, la tolerància que es té en poder blanquejar mitjançant espectacles esportius situacions que no són blanquejables des del meu punt de vista és brutal. I una altra consideració és la nota del Barça. Jo entenc que el que ha fet és traslladar les recomanacions al Ministeri d'Exteriors, però que no una nota del Barça parli de no tindre comportaments indecents, home, millor que defineixi quin tipus de comportaments no es poden tenir, perquè indecents és un concepte, o per exemple això de que no pots donar suport al col·lectiu LGTBI a les teves xarxes socials. Bueno, és que jo crec que el Barça no es pot permetre, hauria de mirar més com fa aquestes notes.
Sí, totalment d'acord.
O com a mínim hauria de dir, el Barça no comparteix aquestes recomanacions que ens fa arribar la Federació, que ens fa arribar el Ministeri d'Exteriors, que aquí les teniu, però que el club no les comparteix i que no estan d'acord amb els nostres valors.
Ara.
Vull dir, el Barça ha de ser curós amb això.
Ana Gómez.
Sí, amb la mateixa línia. Vaja, del Mundial de Qatar ja vam dir el que pensàvem, però és que ara, per un pacte que va fer el Rubiales amb el Piqué i que any rere any hem de passar aquesta vergonya aliena d'anar a aquests països per diners, perquè em sembla que ho has dit tu a les 8 del matí, tots som molt liberals, tots som molt igualitaris.
He dit que tots eren molt progres fins que et tocava la butxaca.
Fins que et toqui la butxaca. Vull dir, és que això és intolerable. I lo del Barça, que ara di el Xavier, és que, mare de Déu, no sé qui ha fet l'escrit, però ell pot dir que les persones que hi vagin, segons la nomenclatura d'Aràbia, estan considerades conductes indecents, però ha de fer una postilla ràpidament dient que segons Aràbia Saudí el Barça no pot fer aquest comunicat redactat així.
Però aviam una cosa.
Això no ho ha fet el Barça.
Deixa'm dir-ho.
Perdona, però és que això no ho ha fet el Barça.
Què?
Això que ha sortit és les recomanacions que fa el Ministeri d'Afers Exteriors.
Però el Barça hi pot afegir un comentari. Pot fer constar. Home, no, clar. Però vull dir, el Barça pot reproduir de forma...
Barça dir que
sí, però el Barça
pot... Aràbia Saudita és una dictadura.
D'acord, sí, ja està, però el Barça pot reproduir de forma automàtica i acrítica o pot posar-hi el seu comentari de dir, fem arribar que se'n recomana...
No estem d'acord
amb
això. Una cosa que també volia comentar, que és que això del futbol, si ho mirem en perspectiva global, el Mundial últim s'ha fet a Qatar.
Bueno.
El Manchester City està abonat per països de...
El Girona.
No.
El Girona forma part del Citigroup.
Sí, però el Citigroup, que és d'Abu Dhabi.
No, però perdoneu, els accionistes del Girona són, entre ells en Pere Guardiola, hi ha un accionista mexicà, hi ha un altre, que forma part del Citigroup, però de tots els jugadors que té la plantilla del Girona, només dos són del
Citigroup. D'acord, però dit això, forma part de l'acció del Citigroup.
I estem líders.
Sí, això és veritat. No, co-líders. El Citigroup forma part de l'entrebat. Però igual que el Chelsea, igual que el...
Perquè si el Girona i el Manchester City s'enfrontessin a la Champions, què passaria?
Jo crec que es podran enfrontar, però esperem que passi. Ara, dit tot això que estem explicant, vol dir que el futbol, històricament, bueno, si no n'havia ben trobat, el Barça portava Qatar Airlines,
és que
amb això, ara ens posem tot allò, però és el que parlàvem, estem en un país que estem permanentment parlant de la immersió lingüística i el més gran jugador que ha tingut la història del futbol a Catalunya,
tu saps perfectament que el futbol és la sublimació del capitalisme, i aleshores el capitalisme necessita diners, el futbol necessita diners, i a vegades aquest diner és brut, o èticament és lleig, però necessiten agafar-lo.
Ja en coses vaig comentar amb el tema de Leo Messi, no ho dic ara, que ha marxat. Ho vaig dir quan encara jugava. I jo, la veritat, em vaig quedar parat el dia que Leo Messi li dona la creu de Sant Jordi i no fa ni un paràgraf en català.
Ni un esforç.
És que és això que dius, noi, clar, aquí molt... Però llavors, com a societat blaugrana, això ho hem acceptat.
Totalment.
Per tant, acceptem això, que diguem-ho, que ens toca de prop, que és el tema...
Bueno, perquè ho hem convertit en un tema menor.
Perquè tot el que és el futbol i envolta el futbol és un tema només econòmic, és un tema menor.
Perquè veiem els vídeos dels gols de Messi i ens hem de posar pitet.
Avui a les 8 del vespre jo em posaré a veure el partit de futbol i escoltar RAC1 i diré, tu fas Aràbia Saudita, doncs mira, com si es fa, això és el rei catòlic, magnífic poble a la província d'Aragó. Clar.
No ho sé.
Jordi, però arriba un moment que no pots fer tants els ulls clucs, eh? Arriba un moment que t'has de plantejar certes coses.
Sí. Bueno, escolta'm, Marta, el Barça va arribar ahir. Alguna novetat en Cancelo i Pedri o no?
A veure, el que ens diuen és que si estan aquí és perquè no s'han de donar per descartats en cap moment. Jo, sobretot, apuntaria cap a la final. A veure si ens donen alguna pista aquesta tarda, tant en l'entrenament com en la roda de premsa de Xavi. A priori, qui té més possibilitats d'acabar jugant és Cancelo per davant de Pedri, però, insistim, des del cos tècnic ens deien ahir que cap dels dos s'ha de donar per descartat, i jo subratllo molt això, que sobretot pensem en la hipotètica final.
Yeah. Escolta, ara d'aquí un moment parlarem de la Marta de Rasquillada, perquè era molt jove, molt jove. Els d'aquí la taula. Si ara parlem d'una sèrie que avui fa 30 anys que es va estrenar, a TV3 i que es deia Poble Nou.
I tant.
Oh. Home! Home, clar que la veia.
Jo que t'estava fent una, centrada per dir que ets més jove del que encara aparentes.
No, no.
Clar, perquè diguessis ja gent
ja tenim una edat, ja tenim una edat, ja tenim una edat. Sí, jo, sí, de fet, jo, la primera, les primeres sèries que recordo de TV3, autòctona, La Granja, que era molt petita, i la veia a casa dels meus avis.
Tenien un xip.
Sí, 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 era molt petita, aquí sí que era molt petita i me'n recordo poquet. I després també recordo d'aquella època, sent molt, molt petita, de Gent del Barri.
Oi, sí, tant.
Que era anglesa i que passava a Londres.
Aquella música, fantàstica.
Sí, 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 sí.
Gent del Barri.
Aquell pub.
Doncs va, ara parlarem de seguida del Poble Nou, i després del Poble Nou, doncs, tots els programes, i a les 8 del partit entre el Real Madrid...
Quim Gutiérrez,
al Poble Nou. Sí, sí. I mira, Margarita Guillón. Miquel Cors, Campau Reposi, que eren Joel els dos Joan. Protagonistes. Joel Joan, la Falfills.
Joel Joan, sí.
Joel Joan, Quim Gutiérrez i Gemma Brió eren els fills. Mm-hmm. I després grans noms. La Lola Ligeran.
Lola Ligeran, que era l'àvia.
Sí, l'Alfred Luchetti, que era l'avi. Sí. Després hi havia per allà... Bueno, van aparèixer molts. Després hi havia la Teresa Manresa, la Maria Jesús Lleonard...
Jordi Buixaderes.
En Jordi Buixaderes, que feia del primera vegada que es veia això. Mm-hmm. TV3, amb això va ser... pionera, perquè crec que era la primera persona que sortia a la televisió que era un personatge gay i juraria, i no em vull equivocar i no la vull cagar, eh?